Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Edició informativa d'avui dilluns 13 de novembre. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb titulars. El PDeCAT es presentarà a les eleccions del 21 de desembre dins la llista del president, així és com s'ha anomenat la candidatura, que estarà encapçalada per Carles Puigdemont, després que no hagi acabat de quallar la proposta dels demòcrates d'una llista unitària de partits independentistes i també societat civil. En ella continua sent una incògnita la inclusió de Montserrat Candini.
Així ho ha dit l'alcaldessa de Calella aquest matí a Ràdio Calella, tot i que s'ha ofert al partit per si creuen que la seva aportació és necessària.
La CUP sí que es presentarà a les eleccions al Parlament de Catalunya, ho va decidir ahir a Granollers en l'assemblea extraordinària del partit, obrint ara el seu particular procés per configurar la llista.
En parlarem amb el membre de la CUP de Calella, Dil Maruan, avui a l'Info Migdia, a qui li preguntarem sobre si el partit ha caigut en la seva pròpia contradicció després d'haver denunciat que la convocatòria electoral s'ha fet de forma il·legítima.
El Partit Popular, en canvi, afronta amb il·lusió i ganes aquestes eleccions. Tot i així, el president comarcal, Diego Sánchez, no confia en que els candidats maresmencs surtin finalment escollits.
Sánchez assegura que, tot i que la comarca no es vegi representada, els diputats escollits treballaran per tot el territori.
I avui també a l'Info Migdia sabrem com prepara Càritas Calella el gran recapte d'aliments que se celebrarà els dies 1 i 2 de desembre.
El voluntariat és una peça clau per al desenvolupament i l'èxit d'aquesta campanya, que assegura cobrir les necessitats alimentàries de les persones i famílies vulnerables del país. A Calella l'any passat es van recaptar més de 22.000 quilos d'aliments al llarg de dues jornades en què van estar treballant 127 persones. En parlarem amb Pep Vidal, el responsable d'aliments de Càritas.
Comencem. L'alcaldessa de Calella ha dit avui al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió que s'ha posat a disposició del PDeCAT per si el partit creu que és necessària la seva inclusió a l'anomenada llista del president. La candidatura encapçalada per Carles Puigdemont i que incorporarà també forces independents i representants de la societat civil. Montserrat Candini ha afirmat desconèixer a hores d'ara si ella en formarà part.
Candini ha assegurat que el PDeCAT, que tindrà representació a la candidatura, ha demostrat haver posat el país per davant dels interessos partidistes. No tothom ha fet el mateix, ha lamentat. La concreció d'aquesta llista, ha dit, ha posat en un interrogant el fet que ell en formi part i, per tant, tingui l'opció de repetir l'experiència com a diputada al Parlament de Catalunya.
Jo em veig allà on la gent que prenen decisions creguin que puc ser útil. Però si no hi sóc, no em sabrà greu, perquè l'exercici el que es tracta és que el conjunt d'aquesta llista és un conjunt d'una llista, insisteixo molt, la del president, amb molta gent del sector del país, i això vol dir que gent del PDeCAT fem un pas al costat. Ho faré, diguem-ne, en aquest sentit, contenta de saber que allò que es tira endavant ha considerat el president i les persones que decideixen que és el millor. A dia d'avui li puc assegurar que no tinc ni idea si vaig o no vaig. Li puc dir també que a disposició del que sigui.
Montserrat Candini ha dit sentir-se afortunada i privilegiada d'haver participat en una legislatura en què s'han viscut moments històrics i haver tirat endavant la feina encomanada. En relació als fets de la nit de l'1 d'octubre, Calella, l'alcaldessa, ha lamentat que la ciutat hagi estat protagonista d'un dels episodis de la repressió exercida per l'Estat espanyol. Ha admès que ja des de l'arribada del contingent de la Guàrdia Civil temia que es pogués desencadenar algun incident.
Jo ja a l'inici vaig intuir que podria haver, diguem, una tensió acumulada per part de la nostra ciutat, atès que era evident que aquella visita tenia unes connotacions especials de repressió. Jo des del minut zero vaig demanar allò, un somriure i clavells, que és una manera de dir, doncs, tinguem paciència i demostrem que només amb un gest i amb un gest pacífic podrem neutralitzar les accions que suposadament ho poden utilitzar la força, no? Però clar, quan el dia 1 a la nit doncs passa el que passa, vostès saben perfectament que jo em trasllado al lloc i que demano explicacions amb els guàrdies civils de per què havien actuat d'aquesta manera.
Candini ha posat l'accent en que s'hagi classificat com a secret d'estat tot l'operatiu desplegat a Catalunya amb motiu de l'1 d'octubre, blindant així l'accés a la informació sobre les accions realitzades, entre les quals també les càrregues per part d'agents de paisà a l'exterior de l'hotel Vila.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Les candidatures d'Unitat Popular concorreran a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre. La CUP ho farà amb un projecte ampli, clarament rupturista, independentista i d'esquerres, tal com es va aprovar en l'assemblea extraordinària que la formació ha celebrat a Granollers, en la qual un 91,63% dels inscrits va decidir-se per aquesta opció. Tenim en línia a Adil Marwan, membre de la CUP de Calella. Bon dia.
Bon dia.
Què hem d'entendre per una candidatura àmplia, rupturista, independentista i d'esquerres, però àmplia? Qui formarà part, doncs, de la llista de l'esquerra independentista?
La CUP, bueno, volia matisar una dada, que sí? És que el 91,6% de la militància va optar per concórrer les eleccions. El percentatge de gent que es va decidir en primera ronda i per tant va guanyar l'opció per majoria absoluta és la fórmula, que la fórmula és aquesta candidatura, diguéssim, encapçalada per la CUP i àmplia.
Fem la correcció. Sí. Li preguntava què hem d'entendre per una candidatura àmplia.
Sí, doncs la candidatura, primer, que és el nostre, diguéssim, el nostre espai, per tant la liderem nosaltres, i el que vol dir àmplia és que tothom, tots aquests partits o moviments socials que, diguéssim, que defensin la independència i el caràcter rupturista amb el sistema econòmic, doncs seran benvinguts a la nostra candidatura. De fet, ja com ja sabeu, la CUP, quan es presenta a les eleccions catalanes, es presenta amb un paraigües que és Crida Constituent, on el conformen, doncs, molts partits i moviments socials. Doncs ampliar el que volem en aquestes eleccions és intentar ampliar aquest paraigua Crida Constituent, o si agafa algun altre nom, doncs això ja ho veuríem en aquests dos dies que queden, doncs, per acabar de reformular aquestes coses.
Uh-huh. Aquests dos dies que queden també, en els quals haurem de conèixer quina és l'ordenació de la llista, per tant, qui encapçala la candidatura.
Sí, com que, diguéssim, aquestes eleccions que nosaltres, diguéssim, també hem criticat perquè són il·legítimes, tot i això hem apostat per anar-hi, no ens deixen gaire marge per elaborar unes llistes, diguéssim, de la manera que nosaltres les fem, que és amb molt de temps i fer-les mica en mica. Tot i així hem trobat mecanismes assemblearis on tenim representants de les territorials que treballen per constituir aquestes llistes i que al final, doncs, de manera amb mecanismes, diguéssim, democràtics de la CUP, podrem avalar. Uh-huh. De moment no et puc dir qui les liderarà perquè encara s'està treballant en aquestes llistes.
Deia que aquestes eleccions els han agafat una mica a contrapeu. Ja ho deia, s'han convocat de forma il·legítima en una de les derivades de l'aplicació del 155 per part del govern de l'Estat espanyol. No és una contradicció, finalment, que la CUP s'hi presenti?
Evidentment, l'opció més coherent, diguéssim, ideològicament, hauria sigut no presentar-se. El que succeeix és que els dos partits que conformaven aquest govern, aquest govern legítim que considerem nosaltres, van acceptar aquesta imposició d'aquestes eleccions. En vista això, seria el més coherent ideològicament, però no de manera realista, perquè ens trobaríem que hi hauria un espai no representat en aquestes eleccions, i com que ja hi ha prou partits per donar-li legitimitat, es constituiria un Parlament on una part de l'electorat no trobaria el seu espai. Podríem, per posar un exemple, podríem trobar-nos un govern liderat per Ciutadans i creiem que, doncs, no era el moment d'avantposar la coherència o la puresa ideològica davant d'aquest embat de l'Estat espanyol.
Un escenari polític canviant gairebé minut a minut aquests dies a Catalunya. Vam conèixer doncs la sortida d'Albano Dante Fachín de Podem. No sé si la seva candidatura també aspira a arrossegar part de l'electorat d'aquest Podem més afí als posicionaments d'Albano Dante Fachín.
Doncs nosaltres diguéssim que convidem a tots els partits, no només a aquest partit o aquests expulsats de Podem, sinó que l'obrim encara més. De fet, ja hi ha algunes negociacions per veure si pot haver-hi una entesa. Això succeirà d'aquí, doncs, d'aquí poc temps, si hi ha hagut alguna entesa o no, però diguéssim que, bueno, per les notícies, jo parlo ja no de a nivell intern, sinó que també hi ha notícies de que potser s'hi presenta procés constituent, també està negociacions amb la CUP, no sé com acabaran. No et puc avançar res perquè no, de fet no estic en aquestes negociacions i diguéssim com que hem donat peu des de l'Assemblea Nacional Extraordinària a que puguin tenir aquestes converses amb aquests partits per tal de que entrin en aquest ampli espai, doncs ara serà decisió també d'aquests partits i de si arriben a algun acord o no.
Veurem una campanya electoral com habitualment en partits, en aquest cas del bloc sobiranista, presentant projectes, propostes molt concretes, o hi ha un pacte d'anar tots a una, per exemple amb Esquerra Republicana i el PDeCAT, doncs que sembla que va prenent forma aquesta llista del president?
Doncs a nosaltres ens agradaria poder pactar alguns punts amb totes les forces, tant independentistes com sobiranistes. Diguéssim, amb els independentistes, doncs segurament podríem arribar a molts més punts de concreció, i amb algunes de sobiranistes doncs poder arribar allà on ells vulguin. El que succeeix és que des d'alguns espais independentistes estem veient missatges contradictoris que veurem com es resolen en els propers dies. Hem sentit algunes declaracions que tiren més cap al replegament del partit en clau de apostar simplement per una campanya o unes polítiques antirepressives i deixar molt d'un perfil molt baix, diguéssim, el tema de la defensa de la República. I creiem que no seria moment ara de tirar enrere.
Aquest seria justament el seu objectiu de campanya, el traslladar el missatge de la consolidació del desplegament de la República.
Evidentment, creiem que és clau. Evidentment no estem secs i creiem que hi ha unes premisses abans de poder consolidar això, que és que no hi ha, diguéssim, que no hi hagi el 151, que surtin en llibertat els presos polítics, però nosaltres no ens oblidarem mai del que és més important i del mandat que tenim de l'1 d'octubre, que és el desplegament de la República.
Queda clar. Adil Marwan, de la CUP Calella, moltíssimes gràcies per ser avui a l'Info Migdia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
2 minuts i seran 2:45. El Partit Popular ja ha escollit els seus representants definitius per les llistes que es presentaran a les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre. Entre ells, 5 noms de la comarca.
Els candidats maresmencs són Gemma Maria Martín Moreno, regidora de Vilassar de Dalt, Anna Vega, regidora de Malgrat de Mar, Yolanda Las Palas, presidenta del Partit Popular a Cabrera, José Manuel López, portaveu del Partit Popular a Mataró, i Montse Silva, vicesecretària d'Organització de la Comarca. El president del Partit Popular al Maresme, Diego Sánchez, ha explicat a Ràdio Calella Televisió les iniciatives que des de la comarca es pretenen impulsar un cop escollits els nous representants del Parlament.
S'ha de treballar en el pla de mobilitat metropolità que ja es va defensar en el seu moment, que és el suplement de la via d'Arenys fins a Tordera. S'ha de treballar també per pacificar la Nacional 2, tal com vàrem demanar per unanimitat tots els grups municipals representats en el Consell Comarcal. Treballar també en mesures d'ampliar el número de Mossos d'Esquadra a tota la comarca, perquè no es compleix la ràtio de Mossos per habitant a la comarca, i etcètera, etcètera.
Tot i així, Sánchez no confia en que els candidats maresmencs surtin escollits, ja que ocupen posicions baixes a la llista electoral. El Popular assegura, però, que els diputats defensaran tot el territori i treballaran conjuntament.
Som conscients que les posicions que ocupen les persones que van a la llista per Barcelona per les pròximes eleccions del 21 de desembre som conscients que no sortiran. Jo desitjaria, ojalà, esclar que sortissin, però també som conscients que no tindrà representació al Maresme en el Parlament, però és indiferent, perquè els diputats que obtinguin la seva acta en defensa en el territori siguin d'on siguin. És a dir, tots els diputats que puguin sortir d'aquestes pròximes eleccions treballen i defensaran el territori en tots els aspectes que els demanem.
Sánchez afirma que afronten la campanya electoral amb il·lusió i que aquesta vegada hi haurà urnes i paperetes de veritat.
I encara en clau política, en aquest cas local, els iaioflautes, aquest col·lectiu, denuncien el pacte de govern aquí a la ciutat de Calella. És un dels acords adoptats pel col·lectiu en l'assemblea que van celebrar el passat 11 de novembre, aprofitant el desplaçament per assistir a la manifestació per l'alliberament dels presos polítics a Barcelona.
Els iaioflautes afirmen que el PDeCAT no pot governar amb un partit que declaren és còmplice de l'aplicació de l'article 155. Ho ha explicat un dels membres dels iaioflautes, Josep Puigveí.
No decidim denunciar-lo perquè considerem que els socialistes d'aquí, amb el PSOE, doncs són còmplices de l'article 155, de la repressió que porta al darrere tot aquest article. A nivell local jo crec que s'han de marcar distàncies, no? I no pot ser fer aliances amb partits que actuen d'aquesta manera.
Puigveí veu a dia d'avui molt difícil la formació d'una llista unitària, tant de societat civil com de partits, i assegura que en el cas de les llistes separades donaran suport només a aquelles que es comprometin a engegar el procés constituent de la República Catalana i que defensin el retorn del govern exiliat i empresonat.
En l'assemblea celebrada dissabte també van acordar els iaioflautes buscar complicitat amb altres col·lectius de la ciutat, impulsar conferències a l'aire lliure que convidin a la reflexió sobre temes socials.
107.9 FM. Net i Polir, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polir disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Tot amb total garantia de contacte alimentari. Net i Polir, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878.
Creus que estàs alimentant bé a la teva mascota? Necessita un canvi de look? A la nova botiga Terranova CNC de Calella podràs assessorar-te amb els millors experts en nutrició canina i felina mentre la teva mascota està a la nostra perruqueria. Terranova CNC, tot en imatge i alimentació canina i felina. Terranova CNC, ens trobaràs al carrer Cervantes 5571, Calella. T'esperem a Terranova CNC.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter, @RadioCalellaTV.
El Banc dels Aliments farà els dies 1 i 2 de desembre el gran recapte dirigit a garantir les necessitats alimentàries de les persones i famílies en situació de pobresa. La campanya és una de les cites solidàries més importants que es realitzen al nostre país, que arriba a mobilitzar milers de persones voluntàries i que l'any passat només va arribar a recollir 4,3 milions de tones de productes. Aquí a Calella és Càritas qui coordina aquesta campanya. Gràcies a la col·laboració dels carallencs es van arribar a recaptar 22.200 quilos d'aliment i van estar-hi treballant 127 voluntaris i voluntàries. Pep Vidal és el responsable d'aliments de Càritas Calella. Bon dia, Pep.
Hola, bon dia.
Heu començat ja a engegar la maquinària de cara a aquests dies 1 i 2 de desembre?
Bueno, de fet hem començat a trucar, com que tenim els llistats de l'any passat, hem començat a trucar a la gent que va col·laborar i que confiem, i més ben dit, estem segurs que la majoria tornarà a col·laborar. Ja saps que es fa el dia, bueno, ja ho has dit, el dia 1 i 2 de desembre, i com a mínim es necessiten entre gent que estigui en el magatzem per anar portant les banyeres plenes i en els 7 supermercats, per, cap a la ratlla entre 135 i 140 voluntaris.
Estareu una altra vegada en, sí, en 7 supermercats, Pep? Estareu altra vegada?
Sí, val a dir que els supermercats són el Bon Preu Esclat, del carrer Bruguera, el Consum del carrer Sant Josep, el dia, els dos dies, el del carrer Sant Pere i el de la...
El de la plaça del Bernat Segon?
No, no, el de la, com s'hi diu, el de la carretera, que està a la vora de la Batxinera, de sí, la rotonda aquella que hi ha, després el Capravo de la plaça del Bernat Segon, el Mercadona, que aquest any canvia d'ubicació, sí, ja deixa d'estar a la carretera i està a la Riera Capaspre. Bueno, o sigui, en total 7 supermercats, i com tu molt bé has dit, tant l'any passat, que com fa dos anys es va passar de 22.000 quilos de recollits, perquè tots sabem lo solidària que és la gent de Calella.
Quins tipus de productes s'han de recomanar, no?, que la gent aporti en aquest gran recapte? Conserves, brics de llet, olis...
Sí, no? estem escassos d'oli, tant sigui d'oliva com de girassol, perquè això generalment la majoria ho porta a la Unió Europea, no? Demà mateix descarreguem quasi bé 5 tones d'aliments que venen de la Unió Europea, però ja fa ben bé 3 o 4 mesos que no ens porten oli, ni d'oliva ni de girassol. Conserves, tonyina, bueno, en fi, farina, sucre, bàsicament, bueno, esclar, llavors la gent... dona el que bonament pot, eh? Vull dir, tampoc es pot exigir a la gent que no, només volem això, no? La gent que doni el que bonament pugui.
Tindrem l'oportunitat de parlar en les pròximes setmanes com es farà la distribució dels aliments després, quina és la logística, però en aquests dies en què ens trobem, vosaltres tenim un llistat de voluntaris, però gent que pugui no estar en aquest llistat, com ho ha de fer per contactar amb vosaltres?
Sí, si algú vol ser voluntari, em pot trucar al meu mòbil 686-62-36-13, o bé el telèfon de Càritas 93-776-9-4506, o si ho volen fer per correu electrònic és caritas.calella@gmail.com.
Doncs aquesta és la manera de contactar amb Càritas Calella per ser voluntari d'aquest gran recapte que, recordem, es farà els dies 1 i 2 de desembre, amb aquest objectiu d'almenys repetir la xifra de recaptació de l'any passat, que van ser 22.200 quilos d'aliments. Fet aquesta crida a l'info migdia de Ràdio Calella, agraïm a Pep Vidal, el responsable d'aliments de Càritas, que ens hagi atès.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies perquè sempre que us necessitem ens responeu.
Aquí moltes estem, gràcies, Pep.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
1:53, el Consell dels Infants de Calella ha rebut l'encàrrec d'elaborar un projecte que permeti adequar la senyalització per a persones amb alguna minusvalia, amb alguna discapacitat. El nou plenari es va constituir divendres a la tarda, donant entrada als nous consellers, alumnes de cinquè de primària, a qui se'ls va entregar el diploma per part de l'Ajuntament de Calella. Andrea.
La tinent d'alcaldia i responsable d'Educació de Calella, Núria Parella, ha detallat els temes que hauran de treballar els infants durant aquest curs 2017-2018.
Ells tenen tres encàrrecs. Un és seguir treballant drets i deures dels infants, perquè l'any passat ells ja ho van fer i ho van entendre molt bé, però com que hi ha nous consellers, doncs ho han de seguir treballant. Després, donar a conèixer el que aprenguin amb tots els nens de Calella. De fet, com que tots són nens de les escoles, a les aules mateixos ja expliquen el que aprenen. I el tercer, doncs, és aquest projecte de senyalítica per persones que tenen alguna minusvalia. Doncs ells com ho veuen amb els ulls d'ells, per ser més pràctic per tothom que tingui alguna problemàtica a l'hora de comunicar-se o de desplaçar-se, doncs ells com ho veuen perquè sigui més fàcil.
El curs passat, el Consell dels Infants va fer el disseny de l'espai de la ludoteca de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, una experiència que per ell ha qualificat de molt positiva i enriquidora, rebuda també molta satisfacció per part dels nens i nenes que en van fer ús. Tant és així que el consistori es planteja crear un altre consell de participació format en aquest cas per adolescents.
I fem un darrer apunt de la crònica comarcal abans dels esports. Una nota curiosa: un mataroní s'ha embutxacat més d'un milió d'euros en un campionat internacional de pòquer, el World Series of Poker Europe, que s'ha celebrat a la República Txeca en fases prèvies en línia.
Martí Roca va arribar a la taula final de 6 jugadors amb el segon millor stack, que és com s'anomena la quantitat de fitxes que s'acumulen. En l'1 contra 1 final, Roca va jugar contra l'italià Gianluca Speranza, que tenia 16 milions de fitxes. Pels 10 milions que havia arribat a acumular, el mataroní. Després de 6 dies de batalla amb jugadors d'arreu d'Europa, Martí Roca ha guanyat 1.115.207 euros.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Ara els esports. Cap de setmana amb no gaires bons resultats pels equips locals. Només l'equip femení del Club Bàsquet Calella continua líder després de guanyar aquest cap de setmana el seu partit, en el que ha estat la novena victòria consecutiva per l'equip que entrena Àlex Moral. Repàs els resultats dels equips calellencs amb Elis Duran.
Les jugadores del Club Bàsquet Calella sumen un 9 de 9 en victòries. Les superlíders van guanyar 64 a 38 contra les franqueses. Les Àlex Moral van sortir fluixes, però en el segon quart van prémer l'accelerador i van posar una diferència de 18 punts. Dels dos següents quarts cal remarcar la lesió al genoll d'una jugadora visitant que va haver de ser retirada en ambulància. Les de Moral es van tornar a mostrar imparables. Pel que fa a l'equip masculí, però, continua una dinàmica negativa. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls va perdre a la pista del Sant Celoni 70 a 66. Es va tornar a repetir la història dels darrers partits. Els de Paco García van fer un bon primer quart, però en el segon van desaparèixer del partit i van arribar a perdre de 17 punts. A partir d'aquí, l'equip es va posar a treballar per la remuntada. A falta de 22 segons i perdent de només 2 punts, els calellencs van anotar un dels 3 tirs lliures que els donava la possibilitat de posar-se per davant o empatar el partit. Als darrers segons, els locals van anotar un tir lliure que va posar el 70 a 66 definitiu. Encara en bàsquet, el sènior B va patir una contundent derrota per part del Bascanó 38 a 76. El Club Bàsquet Calella B no va poder fer res contra el Bascanó. Els gironins, amb un equip molt més fort físicament que el calellenc, no va donar cap opció als d'Àlex Muñoz. Aquest partit es va poder seguir en directe per Ràdio Calella Televisió i el podeu recuperar quan vulgueu a través de radiocalella.cat. Deixem el bàsquet per parlar d'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella va assolir un empat de mèrit a la pista del Cambrils. Els calellencs van viatjar a la pista del Cambrils, el segon classificat, amb les baixes importants de Bernat Buch i Albert Ixart. Tot i això, els de Salva Puig van anar pràcticament sempre per davant en el marcador i fins i tot van arribar a tenir un avantatge de 4 gols. A falta d'un minut pel final, el resultat era de 24 a 25, però els tarragonins van aconseguir l'empat a 25 en l'últim sospir de partit. Parlem ara de futbol. L'equip local no aixeca cap i perd 2 a 1 a Mataró. El debut de Quique Gómez no va fer canviar les coses a un Calella que va jugar amb 10 baixes. Els calellencs sumen el cinquè partit sense guanyar. I acabem parlant de tenis taula. El Termotur Calella va perdre 6 a 0 a Badalona, un partit on no va tenir gaire història. Els badalonins, que aspiraran a l'ascens, van ser molt superiors als calellencs.
Informació esportiva gràcies a l'Eix, avui ampliada el programa La Banqueta amb entrevistes als seus protagonistes. Nosaltres acabem amb el temps. Previsió meteorològica amb Quim Serra, bona tarda.
Hola, bon dia. El temps de les properes hores, aquesta tarda concretament, continuarà marcat bàsicament per aquest vent de component nord, moderat, amb alguna ràfaga forteta aquí al Maresme, però tampoc no massa intens, 60-65 km per hora, a molt estirar, és el que esperem. Pel que fa a la situació marítima, en conjunt aquesta tarda dominada per la maró a tota la costa de la comarca, per tant una mica alterada, i les temperatures que aniran a la baixa. De fet, les mínimes d'aquesta pròxima nit baixant entre 3 i 4 graus respecte a la nit anterior. Demà encara restes de vent al matí, però aniran marxant, en conjunt predomini del sol, per tant, temps tranquil i m'ambient una mica més fresquet, sobretot a primeres hores del dia, com ja hem dit, ja que a les hores centrals de la jornada, les màximes, com avui, s'enfilaran fins als 16 o 17 graus. Per tant, l'ambient serà suau, agradable al migdia, contrasta amb la nit força més freda. Demà passat dimecres, de moment, continuarem amb bonança meteorològica.
Acabem més notícies aquesta tarda ampliades aquí al 107.9 de la FM. Nosaltres hi tornem demà. Els deixem ara amb les notícies en xarxa. Adéu-siau.